A l'abril ella vindrà. Quan els torrents estiguin madurs i inflats de pluja. Al maig es quedarà. Descansant de nou en els meus braços. Al juny canviarà la tornada. En passejada sense descans rondarà de nit. Al juliol volarà. I no avisarà del seu vol. A l'agost haurà de morir. Els vents de la tardor bufen freds. El setembre recordaré. Un amor que un dia va ser nou s'ha fet gran. Acabem de sentir la cançó April, Abril, de Paul Simon i comencem el tirant de llibres número 143.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, ja hi tornem a ser. Avui és dilluns 7 de juny i estem a Punt 7 Ràdio Sant Celoni. Estem en directe i això és Tirant de llibres. Bé, amigues i amics, el programa número 143 que ara comença. Tenim amb nosaltres aquí l'estudi, com sempre, en Jordi. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, et saludo a tu, Joan. Bona nit.
Bona nit. Bona nit. Quan iniciem aquest programa que ja ens acosta a final de curs, el 143.
Saludem també la nostra tècnica, la Gemma Grau, sense la qual seria difícil de poder tirar endavant aquest programa, i evidentment a tota l'audiència que ens escolta setmana rere setmana, com sempre, d'una manera fidel, excepcionalment fidel. Bé, avui tenim un programa molt atapeït. Tenim dues cròniques, des del País Valencià amb l'Empar Murelló i des de Mallorca amb la nostra benvolguda companya Antònia Melis. Tenim literatura i cinema. Jo mateix parlaré d'una novel·la de Mark Twain, Un Yankee a la cort del rei Artús, i de la seva corresponent adaptació cinematogràfica de l'any 1949, dirigida per Tay Garnett. Tenim una entrevista, oi, Jordi? Una entrevista cap a 9:45, més o menys.
Sí, pels vols de 9:45 entrevistarem l'escriptora Sílvia Soler, l'autora d'una família, diguéssim, excepcional, XXL, una família, doncs, fora mida. Ja en parlarem.
Tenim biografies i assaig, oi, Joan?
Sí, avui parlarem d'autoestima i països catalans. Tenim diversos autors.
Internet i llibres, oi, Joan?
Internet i llibres. I parlarem una pàgina que es diu Memoro, Banc de Memòria més a El, que és una adaptació que ha fet l'AEL, que és l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana, posat a dins d'aquest Memoro, que és una pàgina internacional de vídeos d'autors i autores d'aquí.
Si tenim temps, podrem fer noticiari, una mica d'actualitat cultural i general, i acabarem el programa amb la frase, Joan.
Frase especial, sí, però...
Però ens has de dir alguna cosa, Joan.
Sí, aquí, des d'aquest programa d'aquí, volem, diguem-ne, animar a la nostra companya, l'Helena Martínez Pons, perquè està passant per moments difícils, i li agrairíem que, bé, li desitjaríem que es posés, diguem-ne, bona envisa possible, i perquè la trobem a faltar, ja hi dic jo personalment, però també valia pena dir-ho per aquí, perquè potser ens està sentint, i per tant des d'aquí doncs li desitgem...
L'animem.
Animem que es porti i tornem a sentir aquí amb el seu programa Llibres a la Carta, que sempre és la secció que ens feia.
Molt bé, doncs. Doncs som-hi.
La crònica.
Bé, tenim ja el micròfon, com sempre, a primera hora, i batent, i una noia que sense ella també. Què seria de Lleida sense la Crònica del Sud? Bona vesprada, Empar.
Bona vesprada, Joan. Bona vesprada, Jordi i Francesc.
Hola.
Escolta, si me feu aquest... Si me'n rebeu així cada setmana, que no vaig a fer aquelles cròniques. Com esteu?
Molt bé, molt bé. Home, a part del que li passa a l'Helena, estem bé.
Molt bé, doncs jo també li vull enviar una abraçada a l'Helena i vos conte coses de per aquí baix.
Vinga. Sí.
A veure, una exposició que jo crec que és fantàstica, que es fa al Movim. El Movim és aquell museu que d'on va dimitir el seu director, que era Roman de la Calle, perquè es va, diguem-ne, censurar d'alguna manera part d'una exposició que hi havia al museu. No sé si recordeu.
Sí.
I ho havia eixit en premsa i tot allò. Molt bé. Doncs encara del que va deixar programat aquest home, hi ha una exposició sobre futurisme, sobre cartells futuristes, magnífica, que la recomana moltíssim, que estarà encara a temps i que es pot passar a veure. Recull més de 400 documents sobre Mèxic en l'època dels anys 20 fins als anys 50. I, escolta, no se l'ha de perdre ningú.
El que sí que sé és que el nou director d'això és un amic de l'alcalde o una història aquesta, no? El que hem proposat, i que els artistes s'han posicionat en contra d'això.
Clar, és un amiguet, diguem-ne així, és un amic d'aquells de Te quiero un huevo, del senyor Alfons Rus de la Diputació de València.
Exacte.
Sí.
I com fet sense concurs oposició.
Efectivament, com se fan per aquí baix algunes coses. Bé, passem d'això, fora això que no ens interessa per a res, i us dic que aquesta setmana podem veure a l'octubre Centre Cultura Contemporània, demà dimarts a les 7:30 la presentació especial del disc de Miquel Gil i de Manel Camp, Trio, que faran un xicotet concertet allà per a fer un tast, no? I el dijous també al Centre Octubre, a les 7 de la vesprada hi ha la presentació del llibre Removent consciències, transgressió cívica i fet nacional, que suposa que tal i com estan les coses per aquí baix, ja és hora que fem alguna transgressió, que removem consciències i que ens manegem cap endavant, perquè aquest país està per aquí baix ben remadament.
Doncs a veure si això ajuda.
Això ajuda, espero que sí. Més coses... L'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha presentat en castelló la segona col·lecció de vocabularis que recullen, d'alguna manera, termes tradicionals que estaven un poc en desús. Diuen els encarregats de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua que és, d'alguna manera, l'antídot contra castellanismes, no? El que havia passat és que aquestes paraules que estaven en termes en valencià, que havien caigut en desús, les havíem canviat un poc i les havíem substituït per castellanismes. Doncs bé, l'Acadèmia ens ajuda a resituar-nos, no? I apel·lant a les normes de castelló, farà la publicació i la presentació d'aquesta segona col·lecció allà mateix a castelló.
És el cas d'entonces i aquestes coses, no?
Com dius, perdó?
És el cas de paraules com entonces.
És, efectivament.
Perquè això...
Que vosaltres no ho feu servir,
no,
però nosaltres
no.
Sí. Nosaltres...
Bé, aquí es diu pues.
No. Ja, aquí sí. També.
I bueno...
Nosaltres elles també les tenim. Però bé, sí, l'entonces aquí baix és molt típic. Més coses. Bé, tinc entès que per allà dalt vosaltres fareu una retrospectiva de vídeos, caràtules de discos, objectes, no? Al Museu d'Història de Catalunya.
Ah, sí?
Sí.
Respecte de les dècades, de les dues dècades de la nova cançó,
sí,
i
sí,
que
sí.
Hi ha un especial homenatge a l'Alvent de Raimon,
sí.
El crit de Raimon, crec que es dirà aquest apartat, el cantant de Xàtiva, i bé, també la Guillermina Mota, el Serrat, el Lluís Llach, la Maria del Mar Bonet, els 16 jutges... I estaran un poc tots, però també el nostre Raimon, no?
I
sí, perquè si hi ha algun valencianet per allà dalt, o els no valencianets, que vulguin veure el cantant de Xàtiva, doncs també es poden passar.
I l'Ovidi?
L'Ovidi crec que també hi està, espere que estigui a l'Ovidi, no ho sé, sí, ara mateix em fas dubtar, però sí, imagina que sí. Fotos inèdites de l'Ovidi Montllor. Veig aquí mateix.
Doncs veus?
Veus que sí. Encara estem a temps per inscriure's o fer la matrícula dels cursos intensius que seran ara en juliol al Centre Carles Salvador. Si volem aprendre valencià, doncs podem encara inscriure'ns i participar. Preparen la convocatòria de setembre-octubre, que serà, vull dir que hi ha temps, i hi ha tots els graus, l'elemental, el mitjà, el superior i els coneixements orals també. Més coses encara? Dos premis i acabe o ja acabe?
No, dos premis i acabes.
Dos premis i acabe, molt bé. Es diuen els premis La Rosa de Paper. La Rosa de Paper és un premi literari que va néixer per reviscolar el cuquet literari dels adolescents, no? dels xiquets i les xiquetes que estaven als instituts i bé. Fa referència al poema de Vicent Andrés Estellés. El nom del poema era Cançó de la Rosa de Paper. És un poema molt bonic, per si el voleu rescatar. I fa d'alguna manera referència a la paraula amagada, a les paraules secretes i als llibres i les publicacions que havien d'anar i circular per Baixmà en temps de la dictadura. Doncs s'han lliurat els Premis Rosa de Paper i hi ha un que és un poemari d'una jove de l'institut, es diu Poemes d'un jove enamorat, i un premi ja a nivell d'universitat que es diu La taverna del Pere Llop.
Molt bé.
Doncs totes aquestes coses tenim. Ja aneu apuntant-vos títols de llibres i coses a fer, perquè ja ve l'estiu i tots aquests llibres es podrem... Perquè La Rosa de Paper també fa la publicació en el recull de so de lletres.
Hosti, hi ha una llista de llibres per llegir a l'estiu que no sé pas si podrem llegir-los tots, però que...
Ja veurem.
Ho provarem, però en tot cas llegirem molt, això segur.
Això segur.
Vinga, una abraçada.
Molt bé, una abraçada i fins a la propera setmana.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
Tenim ja en línia la nostra benvolguda companya Antònia Amèlies des de Mallorca. Bona nit, Antònia.
Hola, bones tardes.
Bona tarda, exacte, que encara hi ha sol. Què ens has d'explicar des de Mallorca? Com estàs?
Bé, avui vos explicaré que aniré a parlar un poc de música clàssica. Uh-huh. El Consell de Mallorca ha adoptat l'acord de declarar formalment l'any 2010 any Chopin en el territori de les Illes Balears i manifestar la voluntat de commemorar el bicentenari del músic amb diversos projectes d'àmbit cultural, educatiu, social i turístic d'interès per a la ciutadania. Aquest projecte reuneix totes les iniciatives de diverses administracions i també d'entitats privades i associacions sense ànim de lucre, com és el cas de l'Associació de Festivals de Chopin de Valldemossa i l'Associació Cultural Pianino, a l'entorn de la celebració del 20è aniversari del naixement del compositor, que suposa l'adhesió a la iniciativa del govern de Bolònia de declarar l'any 2010 any Chopin. Com tots sabeu, el nom de Chopin i Mallorca estan lligats, malgrat de només viure a Mallorca, concretament a Valldemossa, 3 mesos i 5 dies. Però aquí va acabar obres com 24 preludis, opus 28, o la balada en fa major, opus 38, entre d'altres. Amb ell va viure George Sand, unida a ell sentimentalment, on va acabar la seva novel·la Spiridion, per tal de poder ser reconeguda com a escriptora, que després treballaria a un hivern a Mallorca. Per tant, tenim un deute amb el compositor, músic que lligà el seu nom al de Valldemossa, i el millor homenatge és difondre la seva obra i la seva música. I per tal d'aconseguir-ho, arreu de les illes es fan activitats relacionades amb aquest 20è aniversari, com el cicle de concerts Any Chopin, obra social de nostra, amb la col·laboració Fundació Pública de les Illes Balears. I fan, per exemple, dia 5 de juny, en el Teatre del Cudi hi va un concert. Després, dia 9 de juny, al Teatre Principal de Mahó, i dia 26 de juny, a l'Auditori d'Urgellera. Tots els concerts tenen lloc a les 9. També hi ha una exposició itinerant que recorre les illes. La singularitat d'aquesta exposició és que tots els artistes participants han utilitzat com a llenç de les seves obres una de les partitures de Chopin, la del concert en mi menor 11, per a piano. En total són 55 artistes, 35 de Mallorca, 10 de Menorca, 8 d'Eivissa i 2 de Formentera. Els creadors de la mostra van a ser escollits joves de la generació democràtica, que haguessin nascut després de la Constitució. Tots tenen menys de 30 anys i més de 65. Per cert, són dones. Les obres es presenten en els més variats suports, estils i tècniques, aquarel·les, olis, llapis de colors, grafits, monocromies, collatge, desconstruccions i fins i tot obres tancades un poc. L'exposició itinerant serà presentada a totes les illes de l'Arxipiélag per acabar a Bolònia. Aquesta exposició es pot visitar fins al 12 de juny a l'Auditorium de la Màniga, de Cala Millor. Cal destacar que hi ha moltes i diferents activitats relacionades amb aquesta commemoració, com cinema, pel·lícules relacionades amb la vida de Chopin, festival de música, concerts, exposicions i xerrades. Per això, vos convidaria a que visitéssim la pàgina web de Any Chopin 2010, on veureu una multitud d'activitats relacionades amb aquest tema.
Hi ha alguna cosa més? Què digues?
Sí. Bé, vos puc comentar els llibres més venuts que va tenir lloc a la Fira del Llibre, que va durar durant 10 dies. Van ser... Bé, ja vos he comentat El Miracle Llum Major de Sebastià Alzamora. Després, Tacat de Sang, de Guillem Rosselló. Els Anys de la Fam, de Miquel Ferrà. He jugat amb els llocs, de Gabriel Gené Manila. I tot el que voldrien haver estat tu i jo, si no fossin tu i jo, d'Albert Espinosa. No vaig equivocar, que és de Catalunya, no? Oh, sí, de per Barcelona.
Uh-huh.
I després vos convidaria que aquest estiu llegíssiu Miracle Llum Major.
El Miracle Llum Major. I, és de...
Sebastià Alzamora.
Sebastià Alzamora. D'acord.
Molt bé, doncs...
És molt interessant.
L'estàs llegint o l'has llegit?
Com?
L'has llegit, eh?
Llegir-lo.
Ah,
com?
Molt bé. Doncs moltes gràcies per la teva recomanació.
Ah, vale, gràcies. I també el llibre de Miquel López Crespí, Cinema del segle XX.
D'acord.
Que van comentar l'altre dia.
Sí, sí. Ja, això mateix. Que queda recomanat. Vale. I per tant, doncs, la setmana que ve ens tornem a veure aquí a la ràdio, el programa.
Tornem a sentir, eh?
Molt bé.
Moltíssimes gràcies per la teva intervenció, Antònia.
A reveure.
Igualment, a
vosaltres. Abraçada.
Literatura i cinema.
We're busy doing nothing, working the whole day through, trying to find lots of things not to do. We're busy going nowhere, isn't it just a crime? We like to be unhappy, but we never do have the time.
Bé, amigues i amics, no sé, Jordi, Joan, si us sembla que aquesta pel·lícula deu ser gaire actual. Dels anys 90, potser no, 80. Concretament és de l'any 1949.
Ningú havia nascut aquí, em sembla.
Penso que no. I és la pel·lícula Un Yankee a la cort del rei Artur, una comèdia musical, ja veieu que és una pel·lícula musical perquè hem seleccionat un tall precisament en què hi ha un número musical, una cançó, dirigida pel Tay Garnett, una pel·lícula nord-americana basada en la novel·la de Mark Twain, 107 minuts, ja era en color, per ser l'any 1949, una pel·lícula en color, i amb actors força coneguts per l'època.
Però amb un títol una mica diferent, no?
A Connecticut Yankee in King Arthur's Court.
Ah, el Yankee de Connecticut. En canvi, el llibre no diu això.
No, diu un Yankee simplement, no explica que és de Connecticut. Bé, doncs jo aquesta pel·lícula l'he vista, la vaig veure l'altre dia, sabent doncs, que n'havia de parlar al tirant de llibres, doncs, perquè m'acabava de llegir la novel·la, doncs vaig dir, saps què? Miraràs la pel·lícula. M'ha costat molt de trobar i l'he hagut de veure en anglès, però de tota manera, més o menys, m'he anat assabentant, perquè de conèixer l'argument, doncs, anava seguint de què anava, A veure, a grans trets, el que voldria dir és que el llibre, per cert, us en donarem una referència, segur que ha estat editat en més d'una editorial, però la que jo tinc a mà és l'editorial de Quaderns Crema. Mark Twain, Un Yankee a la cort del rei Artús, traducció de Joan Sallent, 436 pàgines, biblioteca mínima número 67 i 21,50 euros. Aquesta edició és de l'any 99, tot aquest llibre jo el vaig comprar l'any passat, per tant, desconec si hi ha altres reedicions. Se'n va fer una primera edició l'any 1999, aquí a Quaderns Crema. A veure, la pel·lícula és evident que no pot reflectir fidelment el que són 436 pàgines. És un llibre realment, diríem-ne que bastant dens, bastant complet, amb un munt de temes dels quals es parla i es reflexiona. La pel·lícula tira més pel dret i se centra pràcticament en el que seria una història d'amor. Una història d'amor, sí, amb algunes pinzellades, diguem-ne, de còmiques, perquè, evidentment, no cal que... no estem descobrint res si diem que l'argument, la història d'aquesta pel·lícula i d'aquesta novel·la es basa en el fet que una persona de finals del segle XIX, concretament una persona l'any 1879, la novel·la està escrita 10 anys després, 1889. Doncs una novel·la basada en, i una pel·lícula basada en una persona que a finals del segle XIX es trasllada, després de rebre un cop al cap, un mecànic a qui algú li dona un cop al cap, es trasllada màgicament fins al segle VI, a la cort màgica mítica del rei Artús. Allà va ser un viatge en el temps. I per tant ell disposa de molts més coneixements dels que tenen la gent que viu en aquella època. Això ja d'entrada ja farà que al llarg de tota la novel·la abundi molt aquella figura retòrica que se'n diu la ironia dramàtica. O sigui que els lectors saben molt més que els mateixos personatges. Bé, hi ha coses que coincideixen tant a la pel·lícula com a la novel·la, però hi ha moltes coses que no tenen res a veure. El marc general de l'acció, d'entrada, ja és diferent. La novel·la comença amb aquella tècnica tan coneguda d'allò de llegir un manuscrit que algun altre personatge li ha donat, en el que és el narrador inicial que surt. Apareix un narrador que es diu, s'identifica amb les sigles MT, no sé si us sona, potser
l'autor es diu
una cosa, Mark Twain, potser, no diem res, no ho sabem.
Que és un pseudònim,
No sé, exacte. El nom real era Samuel Langhorne Clemens, un autor nord-americà. Bé, doncs, llavors, després de dir-nos, ei, que llegeixo un manuscrit, llavors t'expliquen tota la història d'aquest Yankee. I al final de la novel·la, doncs, torna a sortir aquest MT, aquest narrador, que es diu, i ara paro de llegir la història.
Això és metaliteratura, no, això? Literatura sobre literatura.
Això, més o menys, sí. I la pel·lícula va diferent. La pel·lícula en què trobem és una persona que visita un museu, i llavors resulta que ja fan una mena d'explicació guiada del museu relacionat amb el món del rei Artur, i llavors el guia del museu li va explicant coses i ell va discutint-ho. Tot allò que diu el guia, ell ho discuteix com si ell hi ho hagués viscut. I llavors veuen que és una persona una mica estranya i el porten a veure el director del museu. I llavors, quan aquest senyor va veure el director del museu, li explica tota la seva història, tot aquest viatge en el temps que va fer. Al final de la pel·lícula no el puc explicar, perquè llavors ja estaria explicant més del compte i si la gent el vol veure, en la pel·lícula no puc explicar-ho. Tot i que puc dir que no té res a veure amb la novel·la. No té absolutament res a veure amb la novel·la. Això sorprendrà la gent que pugui fer aquesta...
Els dos finals són aquesta, diferents.
Els dos finals són totalment diferents. I molt diferents, molt, molt. Bé, com us deia, el llibre és molt més complex. En aquesta història del Yankee, a més de, de les seves vicissituds, doncs tot allò que li passa mentre està a la cort del rei Artús, hi ha reflexions sobre l'esclavitud, sobre el que suposa l'Església. L'Església és presentada com una font d'ignorància. L'Església, que té uns privilegis, i entre els quals, per mantenir aquests privilegis socials, de privilegis econòmics, d'explotar els pobres pagesos, els pobres treballadors de l'edat mitjana, doncs clar, què necessita l'Església? Doncs que la gent continua sent ignorant, perquè com bé sabeu, la font de si tu ets un ignorant, és molt més difícil que puguis arribar a assolir la llibertat, precisament. Doncs això és el que pretén l'Església, això és el que el Yankee intenta, des de la seva visió, des de la seva òptica del segle XIX, intenta desmuntar. No només critica l'esclavitud, l'Església i l'engany que suposa la mateixa Església, sinó critica el poder absolut, les injustícies, la manera de viure de la gent d'aquella època, les traïcions, critica el sistema econòmic de l'època, i és graciós, de fet és un llibre graciós perquè aquest senyor arribarà a fer com una mena de revolució econòmica. Trobem el segle VI, en la cort del rei Artús, muntant telèfons, telègrafs, línies de tren, de ferrocarril, fàbriques, borses, diaris, publicitat, coses totalment fora de lloc, d'allò que trobaríem. Acadèmies militars fins i tot munta aquest senyor. A la pel·lícula, ja dic que la pel·lícula se centra bàsicament en aquesta història d'amor, centrada entre aquesta oposició, entre Lancelot. De fet, a la pel·lícula el protagonista li pren la nòvia, la xicota, a Lancelot. Com bé sabeu, la història real, Lancelot no tenia com a xicota una...
Ginebra.
Tenia Ginebra, sí. Que tothom ho sabia, menys el rei. A la pel·lícula no. Al llibre sí que apareix això, dels amors entre Lancelot i Ginebra, però a la pel·lícula no. A la pel·lícula...
És més moralista, no?
Sí, la infidelitat entre de Ginebra respecte d'Artús amb Lancelot, això no apareix per res. Lancelot representa que està embolicat amb aquesta noieta, amb una mena de noieta noble, però que no és pas la reina. Hi ha coses que sí que coincideixen, per exemple, doncs, apareix una pistola, tant a la pel·lícula com al llibre. Apareixen els tornejos, hi ha coses originals, lluita en uns tornejos com si fos un cowboy, i agafa el llaç i intenta desmuntar, fer caure del cavall els altres cavallers com si fos un cowboy, que deixa tothom masturat amb això, no? Però he vist coses que m'han cridat l'atenció, per exemple l'edat del rei. En el llibre diu que té 40 anys, però en canvi la pel·lícula surt el rei Artur reflectit com un vell que gairebé que no s'aguanta dret, amb una barba blanca i amb uns cabells llargs, ben blancs, com si fos un avi de 70 o 80 anys. I en canvi el llibre diuen que el rei Artur en aquell moment en té 40 anys. I dius, això no sé si ho han acabat d'adaptar bé, això, la fada Morgana, que sí apareix al llibre, a la pel·lícula no apareix enlloc, coses una mica que són una mica diferents. Qui se'n va d'incògnit? Hi ha un moment que, perquè el rei sigui conscient de tots aquests problemes que té la gent del regne, aquest Yankee decideix emportar-se'l d'incògnit i diu, ara veuràs com viu realment la gent del teu país, de Camelot. En la pel·lícula se'n van tres persones, el Yankee, el rei i Clarence, però en canvi en el llibre només se'n van el Yankee i el rei. Coses una mica així. Apareix un eclipsi, la predicció d'un eclipsi, que el llibre surt al principi, però la pel·lícula surt cap al final, quan els dos personatges són gairebé a punt de ser executats, després de ser convertit en esclaus. Hi ha molts episodis que en el llibre no hi són, que el llibre hi són i a la pel·lícula no hi són, i crec que, per això jo, a títol particular, crec que val molt més la pena de primer llegir la novel·la, perquè hi ha molts episodis molt interessants. Us recomano especialment l'episodi de la sequera a la Vall de la Santedat, a la pel·lícula no hi és. Es basa molt en la superstició, en criticar la superstició. Deien els monjos que hi havia hagut aquesta sequera perquè els monjos un dia havien decidit banyar-se, havien decidit rentar-se, i Déu es va enfadar i va decidir anul·lar que no sortís aigua d'aquella font. Evidentment, el Yankee intentarà lluitar contra aquesta superstició. I l'última cosa que diré. A banda d'aquestes crítiques al rei, a la monarquia absoluta, a l'Església, que fan també d'aquest llibre un bon llibre des d'un punt de vista ideològic, de defensar unes posicions personals, és un llibre amb un gran sentit de l'humor. Vosaltres us imagineu que Lancelot i 500 cavallers, quan venen a rescatar el Yankee i el rei Artús, vinguin, com vindran, amb cavall? Doncs no, venen amb bicicleta. Amb bicicleta, amb armadura i amb els cascos. Amb els cascs. O sigui que es fa també una reflexió sobre si la monarquia ha d'existir o no ha d'existir. I els vicis i les corrupcions que arrosseguen les sagues. I quina solució proposen? Diu, en comptes de reis hi posarem gats. Ostentant el poder, no? O sigui, hi ha diverses coses que... O, per exemple, ja acabo amb això, hi ha un moment que es diu que aquesta superstició que dèiem de l'edat mitjana, no? Diu, hem d'anar a segrestar uns nobles que han estat convertits en animals, i resulta que entren en aquest suposat castell de l'ogre que havia segrestat aquests nobles, que en realitat és una cort de porcs, i diuen que tota una sèrie de porcs són en realitat nobles que han estat convertits en porcs per una mena de conjur màgic. Evidentment, el Yankee, des de la seva perspectiva del segle XIX, veu que això no és possible, que això els han enredat amb aquesta gent, no? Bé, per tant, amb això acabo, només volia dir-vos que això, que és un llibre més que recomanable, amb grans diferències entre tant la pel·lícula com el llibre, però que crec que val la pena si us interessa aquest tema dels viatges en el temps.
L'entrevista.
Sílvia Soler va néixer a Figueres i viu a Badalona. Està casada i té dos fills. És periodista. Habitualment col·labora al diari Avui, a Catalunya Ràdio i als matins de TV3. Ha publicat diverses obres, des de Arriben els ocells de nit, el 1985, passant per Mira'm els ulls, del 2003, que va ser Premi Fiter Rossell, 39 més 1, el 2005, 39 més 1 més 1 és fàcil enamorar-se si saps com, del 2007, Petons de diumenge, del 2008, que va ser Premi Prudenci Bertran aquell mateix any, i Una família fora de sèrie, del 2010. Bona nit, Sílvia Soler.
Bona nit, què tal, com esteu?
Hola, bona nit. Escolta, Sílvia.
Digue'm.
Tu ets una autora que escriu sobre sentiments, o en tot cas sobre relacions humanes. D'ençà de 39 més 1 vas passar d'escriure novel·les d'un to més literari, seriós, de vegades fins i tot trist, a escriure també novel·les de to humorístic. Què o qui et va fer adoptar un nou registre?
Doncs mira, ho dec directament a la meva editora, a les meves editores aleshores, l'Esther Pujol i l'Oblit Baseiria, de Columna. Dic aleshores perquè l'Oblit ja no és editora, i continuo treballant amb l'Esther, que són les que em van suggerir, primer, la idea de posar sobre paper les nostres experiències vitals sobre aquest fet de ser mare i treballadora i estar a prop dels 40, que de fet és l'argument del 39 més 1, però sobretot el to. I jo recordo que m'hi vaig resistir bastant, vull dir que vaig dir, escolteu, jo no sé si sabré aplicar l'humor al fet d'escriure. Que sí, prova-ho, i mira, ho vaig provar i es veu que me'n vaig sortir mínimament, i ha estat una agradable sorpresa, com obrir una porta, no?, i trobar un altre camí més enllà del que jo tenia ja més o menys dibuixat.
Doncs a la xerrada sobre 39 més 1 que es va fer a la Biblioteca de Sant Celoni ara fa uns 15 dies, citaves el referent del diari de Bridget Jones.
Sí.
Això era només una comparació o és una influència que vas tenir en compte a l'hora d'escriure una novel·la humorística
no.
en primera persona sobre una protagonista femenina?
No, jo havia llegit el diari de Bridget Jones quan va sortir, però la veritat és que feia molts anys i no el vaig rellegir, per exemple. Vull dir que no és que anés a buscar en cap influència determinada. El que passa que després van venir les comparacions, jo crec que força inevitables, i simplement jo dic que no és un referent, una comparació que em molesti, perquè a mi el diari de Bridget Jones em va fer riure en el seu moment i em va semblar que ja complia el seu paper. El fet d'escriure en primera persona, jo crec que pel que jo volia explicar i pel to que jo li volia donar, no hi havia altre remei, per dir-ho així, no? Vull dir que sí, el que buscàvem, que ho buscàvem i que ho vam obtenir, és que les lectores, bàsicament, se sentissin molt identificades amb el protagonista. Això és molt més fàcil quan la narració està explicada en primera persona, amb un to molt col·loquial, molt viu, molt fresc, ben bé com si la protagonista t'estigués explicant el que li passa cada dia.
D'acord. A veure... Passem a una nova pregunta. La teva darrera novel·la és Una família fora de sèrie. Es manté la narració en primera persona en aquesta novel·la. Aquest cop, alternativament, per part dels dos components d'una nova parella, l'Oriol i la Maria, que estan divorciats i sumen en un principi 5 fills.
Exacte.
4 dels quals són adolescents entre els dos. Sumen aquests fills. Pel món del qual procedeix cada un dels components de la parella, les de l'Oriol i la Maria són mirades complementàries, oi?
Jo crec que sí. De fet, com tu has explicat molt bé, està escrit en primera persona, però alternada, que també és una manera d'explicar la història que jo crec que em venia donada. Vull dir que no vaig haver de rumiar gaire, no? Jo volia explicar aquesta història compartida des de tots els punts de vista dels dos protagonistes implicats. I jo crec que, ja de fet, la mirada femenina i la masculina es complementen molt bé, doncs afegir-hi aquestes dues maneres de veure la vida, que en la majoria de nosaltres ens condiciona molt l'origen, el tipus de família que hem tingut, doncs feia que la mirada fos més diversa i efectivament complementària. I després propiciava moltes situacions divertides, que és el que jo buscava en aquesta novel·la, per desdramatitzar una situació que pot arribar a ser bastant complicada o bastant angoixant, no? I en canvi hi hem buscat la part més còmica, i el fet doncs que causa un d'ells tingui uns costums tan diferents i el xoc de les dues cultures i dels dos mons, classes socials, ideologies, m'ajudava molt, em feia molt la feina.
La Maria és de Santaco, oi?
Exacte, la Maria és de Santaco, que és la meva ciutat veïna.
I ell és d'Iniciativa, diguéssim.
Ell és un noi, un fill de família convergent i que vota Iniciativa, com en coneixem tants i tants, un hippie, ai, com ho diuen? Hippijo, em sembla
un
que en diuen. Sí. I d'aquestes dues maneres de veure el món, doncs que ell s'ha acostat a l'esquerra per una via molt ideològica i d'educació, de formació, d'informació, i en canvi ella...
Tenim molt mala línia. Pot haver-hi algun aparell que interfereixi?
Sí? No, la veritat és que no. Estic totalment aïllada, la meva habitació.
Ara et sentim més bé.
Sí.
Deus tenir un inalàmbric, potser.
Sí, tinc un inalàmbric, sí, això sí. Doncs, no, et deia això, que mentre ell fa molta teoria sobre les classes treballadores i el progressisme, doncs ella ha mamat aquesta situació des de petita i, per tant, ho viu d'una manera molt més natural, d'una banda, i molt més radical, per altra banda. No?
Clar, una família d'aquest nivell de complexitat deu haver de pactar molta gent per tenir un moment d'intimitat, oi?
Aquí està, per mi, aquest és el veritable, no diré drama, però sí problema. Jo, per fer aquesta novel·la, he xerrat amb molta gent que conec, o molt o poc, però que viuen situacions similars, i he detectat que el que tots tenen en comú, sigui l'experiència millor, pitjor o regular, és aquest problema, no? Que la teva vida personal i quotidiana, l'àmbit més íntim, en lloc de pactar-ho només amb la teva parella, que és el que ens passa a la majoria dels mortals que tenim famílies convencionals, ells l'han de negociar i pactar amb moltíssima gent, i amb els seus ex, i amb els ex de la seva parella, i amb les noves parelles dels seus ex, i amb els fills d'una banda i d'una altra, clar, tot es complica i es fa bastant pesat. Per tant, per això et deia que jo intento donar-ne la visió més positiva, però em consta que la realitat és bastant més dura.
Escolta, quina influència han tingut les sèries de televisió sobre famílies, especialment les nord-americanes, en l'argument, el to, l'estructura de la teva darrera novel·la?
Doncs molt, i per això, que suposo que per això ho comentes, els capítols tenen per títol els noms de sèries molt conegudes, perquè sobretot era el to que jo buscava. Jo volia que aquesta novel·la tingués to de sitcom, de comèdia televisiva, i la tele s'ha ocupat molt de la família, i a més em sembla que ha estat un bon retratista i que ha anat retratant l'evolució de les famílies, no? I quan nosaltres érem petits, doncs que a la Casa de la Pradera hi havia aquella família tan convencional i tan idíl·lica, ha anat seguint l'evolució i passant per la tribu de les Brady i per un viu d'un 8 fills a Conocho Basta i per la Roseanne, que ja és un tipus de família gairebé desestructurada i que es relaciona d'una manera completament diferent, per acabar amb les d'ara, que són els Simpson i el Padre de Família, que ja està a altres temps, clar.
Bé, doncs aprofitem que ara hi ha bona recepció del telèfon sense fils, perquè, clar, si no aniríem alambrats, i passem a l'última pregunta. Escolta, l'última pregunta té a veure amb la xerrada que hi va haver a la Biblioteca de Sant Celoni fa uns 15 dies. La dona actual sembla una superwoman, estudiar, treballa, té fills, porta a la casa. Hi ha algun retret a fer als homes a l'hora de repartir tasques domèstiques, com ara ocupar-se d'un infant malalt o treure el llenguado del congelador?
Sí, la resposta és sí. El que passa que jo en el 39 més 1 crec que vaig deixar clar, o almenys vaig intentar, que hi ha un retret pels homes, però un retret per les dones. Vull dir, a mi em sembla que el problema que tenim és que tots, tant homes com dones d'una certa edat, parlo, hem estat educats per complir uns papers que ja no existeixen. Per l'home ser el que portava els diners a casa i sortia a treballar i no havia de fer res a casa, i la dona la que es quedava i criava els fills i cuidava la casa. Així és com ens van educar, i en canvi després ens hem trobat amb una realitat que ens agrada molt més, especialment a les dones, als homes no ho sé, però que clar, té alguna bacoixa, no?, perquè no sabem adaptar-nos. I aleshores els homes, jo crec que és molt difícil generalitzar, no?, però que en general els de 40 cap amunt doncs es deixen arrossegar una mica per aquesta educació que han tingut i no hi posen el coll del tot, però les dones també no els hi posem fàcil, i llavors som molt exigents i volem passar sempre davant nosaltres i ens pensem que ho farem millor, i aquest no és el camí. El camí és compartir de veritat, perquè les coses funcionin.
Doncs moltíssimes gràcies, Sílvia. Agraïm la teva col·laboració el dia d'avui, parlant de, sobretot d'una família fora de sèrie, i esperem comptar amb la teva intervenció a mesura que continuïs publicant.
Molt bé, quan vulgueu. Moltes gràcies.
A tu, a reveure.
Adéu, bona nit.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Biografia i assaig. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of
redemption. Bé, i a l'espai Biografia i assaig parlarem d'un llibre fet per diversos autors. És un llibre de Quim Gibert, Josep Morgades, Marc Antoni Adell i Bernat Joan. El títol és Autoestima i Països Catalans. Això està editat per La Busca Edicions de Castellterçol, que és on té la seu aquesta edició editorial. L'any 2003, fa uns quants anys que es va fer això, té 112 pàgines i val 10 euros. Se l'ha portat aquí, no, encara que no portem sempre novetats, a vegades portem llibres que són de rabiosa actualitat i altres vegades els que portem de més clàssics, no? Aquest seria una mica més antic, però de tota manera pensàvem que ja també convé, doncs, que recomanar llibres perquè ens apugi la moral, no? I aquest llibre va adreçat en aquest sentit. La contraportada d'aquest volum es diu Autoestima i Països Catalans, recull una selecció de les ponències que es van presentar en un cicle de jornades de psicologia titulat La catalanitat, una identitat sòlida, que va tenir lloc entre l'octubre del 2000 i el març del 2001 a 5 punts dels Països Catalans: a Gandia, terra on fa poc hi vaig ser-hi, Arenys de Mar, Fraga, Carlet, i també sota l'empara del tercer congrés de cultura catalana i diferents entitats. Quim Gibert, l'autor que fa l'article més extens, sota el títol Baixa autoestima o autoidentitat, enfocament psicològic, diu el següent: viure indefinidament en condicions de normalitat nacional origina situacions, qualificades com a patològiques, que repercuteixen negativament en la psicologia dels pobles afectats. Parla del conjunt dels Països Catalans, del fet que hem de saber com estem i el per què, per tal de poder fer el següent pas, la recuperació de l'autoestima. L'autor ens relaciona des de la vessant psicològica l'autoestima i la intel·ligència emocional i el fet que siguin tan importants per a cadascú, de forma individual i, evidentment, de forma col·lectiva, per un poble sotmès. A més d'un conte, del qual se'n poden treure metàfores realment interessants, l'autor explica que sense autoestima col·lectiva els pobles sotmesos es veuen abocats a adaptar-se als desitjos dels qui té del qui els té sota control. La recuperació d'aquesta autoestima és el mal que ha de cicatritzar per tal de desenvolupar-nos en clau nacional. Seguidament s'agafa el fet que els Països Catalans no han estat mai derrotats emocionalment, i això és un argument molt fort per aquest reviscolament que promulga. Acaba dient que fins que la ciutadania dels Països Catalans no aprengui a dotar-se de capacitat, a queixar-se, a fer valdre els nostres drets, no acabarem mai d'entendre que hi ha drets bàsics que no es demanen, es prenen. Josep Morgades parla del mateix apartat aportant l'enfocament sociolingüístic, on parla de l'autoodi en relació a la llengua i i els personatges que s'hi relacionen, i ve a dir que cal aplicar l'antídot de l'autoestima i l'autoafirmació amb una certa dosi d'humilitat per guarir-lo, per guarir l'autoodi. O sigui, l'autoestima i l'autoafirmació serien, diguem-ne, les vacunes contra l'autoodi que alguns catalans i catalanes senten. Els altres dos autors tracten de l'autoestima i identitat. En Marc Antoni Adell en fa l'enfocament psicològic, on parla d'una definició a fons de l'autoestima i en fa la classificació. Finalment, Bernat Joan participa des de l'òptica sociolingüística, on ens alerta dels perills que podria tenir la desaparició de les llengües, entenent-ho com un problema d'ecologia humana. Diu: abandonar una llengua implica renunciar a la diversitat i a la riquesa en la interpretació del món. I quan explica que els partidaris de la llengua només, per a uns quants partidaris, la llengua només és un vehicle de comunicació i no els sabria greu que desaparegués el català en ares de la concentració lingüística, afirma Bernat Joan que mostren la seva autèntica cara quan deixen veure clarament que, per molt que trobin bé que nosaltres renunciem a la nostra llengua en favor de la seva, ells, en principi, estarien poc disposats a renunciar a la seua, per exemple, a favor de l'anglès. Automàticament, doncs, tots els seus arguments queden invalidats. El concepte de l'autoestima, o el seu antònim autoodi, està cada cop més present en el debat catalanista dels darrers anys. Els observadors actuals de la realitat catalana constaten que uns 30 anys de democràcia espanyola i autonomia regional catalana no han pal·liat la manca d'autoestima, tan peculiar com persistent, en la societat catalana d'avui. Els autors d'aquest llibre diagnostiquen les causes i els efectes d'aquest fenomen en diferents àrees, cadascú des de la seva òptica o especialitat. Recomanem la seva lectura per ser una breu però molt vàlida introducció a una inquietant temàtica que és una assignatura pendent encara. Hi ha altres llibres sobre la llengua, la psicologia i la nostra nació que em permeto recomanar, lligats amb aquest: Dolor de llengua, d'Enric Larreula, editorial 3 i 4 de 2003, El despertar dels països catalans, de Quim Gibert i d'altres, de la Busca Edicions del 2004, L'autoestima dels catalans, de Toni Estrovell com a coordinador, editorial Pòrtic del 2003, Les identitats que maten, de Maïm Maulouf, d'Edicions La Campana, de 1999, Mal de llengües, de Just Tusson, editorial Empúries, 1998, Normalitat lingüística i llibertat nacional, de Bernat Joan, editorial Contextos 3 i 4, del 2002, i finalment Identitats, de Sant Genés i Velasco, de l'editorial Afers, del 2006. Retenim la referència del llibre: Quim Gibert, Josep Morcades, Marc Antoni Adell i Bernat Joan, Autoestima i Països Catalans, edicions La Busca Edicions, Castellterçol, el 2003, 112 pàgines, 10 euros.
Internet i llibres.
Bé, a Internet i llibres avui presentem una pàgina que es diu Memoro, que és el banc de la memòria, i explicaré una mica què vull dir amb això.
No és Memoro, eh?
Memoro. No.
Sí, no és m'amorro?
No m'enamoro, no.
Ai, que m'amoro.
No. M-E-M-O-R-O. Memoro. Banc de la memòria, perquè és internacional, això. El Banc de la Memòria pretén ser un projecte capaç de generar riquesa cultural i econòmica. Aquesta riquesa no és acumulada, és distribuïda. Els recursos culturals són compartits a través de les entrevistes disponibles en línia i els recursos econòmics són usats per pagar el treball de la gent implicada per crear iniciatives territorials i recolzar el creixement del programa internacional. El Banc de Memòria es finança a través del suport i la generositat de gent com vostè, que creu en la nostra missió de recollir, conservar i difondre la memòria. Vostè té l'opció, més a baix, de decidir entre fer una donació determinada o bé realitzar una donació mensual de 10 euros. Hi ha unes pàgines que no dic aquí perquè tampoc es tracta de fer un negoci d'aquí. Per què ens interessa Memoro? No l'he portat aquí perquè sigui una pàgina de memòries internacionals de molts autors, sinó perquè l'AELC, és a dir, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, ha posat dins de Memoro, gratuïtament, per tant, una sèrie d'autors que parlen ells mateixos de la seva obra. Diu, i diu així, es diu Lletres i Memòria, aquest apartat. Diu, amb l'objectiu de conservar i difondre el llegat literari i cultural, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i el Banc de la Memòria col·laboren en el projecte Lletres i Memòria, amb la recol·lecció de tots records i testimoniatges dels escriptors i escriptores en llengua catalana que pertany a l'associació nascuts abans del 1940 i que s'aniran incorporant a mesura que s'enregistrin i editin les seves entrevistes. Perquè tingueu una idea dels que ja hi ha, doncs hi ha l'Àlvar Maduell, Àngels Cardona, Antoni Blanc, Artur Quintana, Bernat Xifré, Carme Meix, Carme Comas, Damià Duran, Enric Cirici, Estanislau Torres, Francesc Vallverdú, Gabriel Barceló, Jaume Sant Andreu, Joan Agut, Joan Bonet, Joan Cervera, etc. Hi ha molts, no recordo el nom total, però vaja, en tot cas, jo recomano, us dic, la pàgina web on podeu trobar-ho tot això, perquè aneu a buscar-ho. La pàgina bàsica d'aquesta pàgina que presentem és www.memoro.org i llavors /esc.cat, no cat, K, esc, guió al mig, no guió a baix, guió al mig, K, que vol dir versió catalana, però aquí, sí, evidentment, aquí hem de presentar com espanyols, espanyols catalans, però no com a catalans solament, perquè si no, no podíem entrar-hi. I a partir d'aquí, doncs, amb aquestes pàgines, amb aquestes adreces que us acabo de donar, busqueu Lletres i Memòria i trobareu, doncs, tots aquests autors on ells mateixos expliquen la seva vida d'escriptors, com és que van començar a escriure, com és que han fet l'obra que han fet, i per això, doncs, també recullen també, doncs, tota una mica la seva bibliografia. I amb això acabem.
El noticiari.
Amigues i amics, us volíem presentar un llibre d'Honoré de Balzac, Els contes, drolàtics, traducció de Jaume Hortolà i publicats a l'editorial Riurau, 27 euros. Us llegeixo breument el que s'ha dit d'aquest llibre. Aquest és un llibre d'alta digestió, ple de divertiments de bon gust, especiat per aquells tan il·lustres, gotosos i tan preciosos bevedors als quals es dirigeix el nostre digne compatriota, Honor Eterna de Turena, François Rabelais. Amb aquesta endreça comença l'obra més irreverent de Balzac, Els contes drolàtics, un recull de 30 històries de caràcter eròtic i burlesc, ambientades en la França medieval i renaixentista, una de les glòries de la civilització occidental, n'ha dit Stephen Bissingsey. O sigui que ja ho sabeu. S'acaba d'editar el maig de 2010 a la col·lecció Clàssics Universals, com hem dit, de l'editorial Riurau, Contes drolàtics d'Honoré de Balzac.
I s'ha editat Època, l'exèrcit a l'ombra, amb pròleg d'Aleix Renyer i escrit per Ferran Dalmau i Pau Jubillà. Època pretén ser una història d'aquest moviment armat sorgit del Front Nacional de Catalunya i creat per veterans precisament de l'FNC al voltant de la figura de Jaume Martínez Vendrell. Bé, què hauríem de destacar? Doncs que va ser potser el moviment armat que va arribar a tenir més militants i que a més disposava no només de mig centenar de militants alliberats, és a dir, ocults en pisos a l'àrea de Barcelona, sinó de tota una infraestructura que feia que poguessin intervenir si el procés de transició ho requeria. El llibre és editat per Editorial El Jong.
Seguim amb una altra notícia. El dia 12 de juny teniu convocatòria. Hem d'anar a Barcelona. Hi ha una convocatòria de la Plataforma pel Dret a Decidir. El 12 de juny a les 6 de la tarda fem una marxa des de la plaça Urquinaona cap al Parlament per deixar ben clar que autodeterminació és democràcia. I per demostrar la nostra força necessitem la participació i la col·laboració de tothom. Per tant, doncs, si us interessa aquest tipus de convocatòria, doncs ja sabeu, al plaça Urquinaona de Barcelona el dia 12 a les 6.
Bé, i ja ha sortit Poesia als Parcs. Poesia als Parcs és una iniciativa que s'estén d'abril a novembre de 2010 i que recull no només activitats que es realitzen en parcs catalans, en parcs, per tant, d'espais naturals catalans, sinó només, a més, perdó, en parcs, per exemple, de Ligúria, Itàlia, i d'altres indrets del voltant, per exemple, Sardenya, Itàlia. Naturalment, hi surt el Parc Natural del Montseny, concretament el dissabte 24 de juliol, hi ha una activitat de la qual parlarem a mesura que ens anem acostant a aquesta data.
Anem a fer la frase. El feminisme incita a les dones a abandonar els seus marits, a matar els seus fills, a practicar bruixeria, a destrossar el capitalisme i a tornar-se lesbianes. Bé, això ho va dir Pat Robertson, que era un polític i portaveu de la dreta cristiana als Estats Units, i això és un que va viure des de 1930, encara no s'ha mort, té 80 anys, i és un masclista i sexista excel·lent. I amb aquestes paraules doncs acabem ja el programa d'avui. Programa doncs que s'ha de dir d'aquesta manera, és una frase que he trobat. Això és figura a l'escola d'estiu del feminisme que es fa aquesta vegada a Barcelona. Això és el lema que figura aquesta
frase. Bé, és un lema relaxant, no? Sí. Tothom se'n podrà anar a dormir
tranquil. El Pat Robertson també ha quedat ben descansat després que s'ha dit això.
Bé, amics i amics, amb això acabem el programa d'avui, en un programa número 143. Dilluns vinent hi tornarem. Bona setmana.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana vinent.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, Antoni Amelis, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant el logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.